Ràdio Estel. Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Quatre minuts que passen de les 10 del matí. A nosaltres, com ja saps, cada 15 dies estem aquí a la sintonia de Ràdio Estel a l'hora del consumidor. En aquest espai de consum, avui volem tractar amb més profunditat una qüestió que ja hem abordat en altres ocasions i que pot semblar molt bàsica, però que també és molt important per tots els consumidors i totes les consumidores. Seria, quin és el procediment que hem de seguir per reclamar quan tenim qualsevol problema relacionat amb una compra o una contractació? Com dèiem, pot ser una pregunta molt bàsica i que a vegades ho donem per fet, però nosaltres volem estar al servei, volem estar al costat del consumidor i de totes les consumidores, i per això comptem doncs, amb aquesta secció, amb l'espai del consumidor, l'hora del consum. La reclamació del consum és el tema que tractarem i en parlarem tot seguit amb Josep Maria Requesens. Ell és subdirector de l'Agència Catalana del Consum, que és l'organisme encarregat de la defensa i la protecció de les persones consumidores a casa nostra, a Catalunya. Com estem, senyor Requesens? Bon dia.
Molt bé, content de ser novament amb vosaltres.
Nosaltres és un plaer, eh? Aprendrem moltíssim de vostè. Si tenim qualsevol problema, vinga, ens fixem ja amb el tema del dia, que com dèiem, doncs, potser algú pensarà, és que potser és molt bàsic, cuidado, eh? Perquè nosaltres alerta. Volem recordar-ho perquè la gent ho faci servir, no? I que tinguin coneixement que tenen aquest servei, els consumidors.
És important que els ciutadans consumidors sàpiguen, davant d'una determinada situació, què han de fer i què poden esperar. I, per tant, doncs, en aquest sentit, quan un ciutadà consumidor té un motiu de descontentament en relació amb l'adquisició d'un producte o amb la prestació d'un servei, doncs el que ha de fer és vehicular-lo per tres vies en funció del que pretengui. Per la via de la queixa, per la via de la reclamació o per la via de la denúncia. Per la via de la queixa. Per la via de la queixa, és a dir, el ciutadà no pretén res més que expressar el seu descontentament amb aquella prestació de servei o amb aquella adquisició de producte. No demana res, però aquesta és una actitud clarament constructiva. És a dir, queixar-se ajuda a millorar la prestació dels serveis per part de les empreses. A les empreses els ajuda que la gent els faci arribar a les seves propostes de millora o els seus motius de descontentament, ja sigui per millorar els seus procediments, ja sigui per conèixer doncs, que, per exemple, en un determinat establiment o en un determinat empleat o en un determinat director, doncs hi tenen un problema que han de resoldre. Però la queixa té una utilitat important. La queixa doncs, es pot adreçar directament a l'establiment o a l'administració perquè li fem arribar a l'empresa com a plantejament de millora. La reclamació,
Què demanem a la reclamació?
A la reclamació es pot demanar multitud de coses. És a dir, aquí, la persona que ha estat, diguem-ne, perjudicada per una mala prestació de servei o que està disconforme amb les prestacions d'un producte, pot reclamar doncs, que es compleixi un contracte, que es faci efectiva una garantia, que se li retornin quantitats indegudament cobrades. És a dir, es té una pretensió que directa o indirectament té un caràcter econòmic, evidentment, no? I, per tant, en aquí sí que estaríem, en aquell procediment en el que el primer que ha de fer la persona interessada és adreçar-se a l'empresa, al servei de reclamacions de l'empresa, i expressar-li la seva disconformitat i expressar-li amb claredat quina és la seva pretensió.
Podríem dir que, a diferència de la queixa en aquest cas, com deia, no demanem cap indemnització, però a la reclamació el que sí que, el que demanem és la reparació d'un dany, no?
Demanem la reparació d'un dany que pot consistir en una compensació econòmica o en el compliment d'una obligació de fer o de no fer. És a dir, en la reclamació hi ha el que jurídicament anomenem una pretensió. És a dir, és allò, és allò que, si no es resolgués per la via de la voluntària, per la via de l'atenció de la reclamació per la pròpia empresa, després ja en parlarem, de la mediació de l'arbitratge, podria acabar anant als tribunals de justícia perquè reclames una cosa concreta.
Mm-hmm. Va, i ara ens posem més durs. Quina seria la tercera via?
I la tercera via seria aquella persona que allò que pretén, bàsicament el que pretén, és posar en coneixement de l'administració uns fets que són constitutius d'infracció administrativa, per tant, que s'apliqui el règim d'infraccions i sancions corresponent i s'imposi una sanció i es corregeixi aquella conducta.
Doncs tenim clar, gràcies, senyor Requesens, de primeres ja els passos que hem de fer per reclamar, tenir clar el que volem reclamar a través d'una queixa, una reclamació, una denúncia. D'acord. En el cas concret de la reclamació, és a dir, quan volem demanar que l'empresa en qüestió ens compensi d'alguna manera, quin seria el procediment que hauríem de seguir?
Doncs, com he dit abans, sempre cal adreçar-se en primer lloc a l'empresa i expressar amb tota claredat quins són els fets i què és el que es demana. I, en aquest sentit, per tant, esperar un mes, durant un mes, a veure si es rep una resposta. Aquesta reclamació cal adreçar-la a l'empresa de manera que en quedi constància i, per tant, doncs, amb qualsevol dels mitjans que permeten que en quedi constància, és a dir, amb el comprovant de la recepció si s'ha fet a través d'un formulari web, amb el certificat corresponent si s'ha fet mitjançant burofax, etc. Perquè si no es dona resposta per part de l'empresa, moltíssimes ja no arriben a l'administració perquè les resolen els serveis d'atenció al client de les empreses. Però si no es resolen o no es rep resposta o no rep una resposta que el consumidor consideri satisfactòria, transcorregut un mes pot adreçar-se als serveis públics de consum i traslladar aquesta seva reclamació als serveis públics de consum, ja sigui a les oficines municipals i comarcals d'informació al consumidor, ja sigui a l'Agència Catalana del Consum. En el web recentment estrenat, de fa 2 mesos, de l'Agència Catalana del Consum, hi ha un cercador en el que el consumidor posa quin és el seu lloc de residència i se li diu exactament a on està l'oficina, el servei públic de consum, l'oficina pública de consum on pot acudir més proper al seu domicili.
Per tant, si en el termini d'un mes no hem rebut una resposta de l'empresa i volem que la nostra reclamació es gestioni des de consum, ens caldrà alguna prova d'aquesta reclamació prèvia?
Sí, evidentment, sí. I per això, és a dir, cal acreditar que efectivament primer s'ha reclamat a l'empresa i, per tant, és el que li deia, s'ha d'aportar aquells documents que demostrin que ha transcorregut, que s'ha fet aquesta comunicació a l'empresa, un certificat, la resposta mitjançant correu electrònic, algun mitjà de prova que acrediti que s'ha fet aquest... Perquè sense que s'acrediti que primer s'ha plantejat el tema davant l'empresa, no es pot donar tràmit en el servei públic de consum.
Per demostrar que hem fet la reclamació primer a l'empresa, què podem aportar?
Podem aportar el full oficial de reclamacions degudament segellat, podem aportar el número d'incidència o de seguiment si la reclamació ha estat feta per telèfon, perquè tenen l'obligació de donar-nos aquest número de referència, d'aportar el correu electrònic de resposta o un missatge de confirmació de recepció si ho hem fet a través d'un formulari web o amb el resguard corresponent, per exemple, si ho hem fet per carta o per burofax.
Això en el cas de la reclamació, però, senyor Requesens, si el que volem fer és una queixa o bé una denúncia, no cal que les fem prèviament a l'establiment? O com hem de fer-ho en aquest cas?
Doncs en aquest cas no és preceptiu fer-ho prèviament a l'establiment. Jo crec que es pot... La meva recomanació seria fer-ho per les dues vies simultàniament, perquè per la pròpia empresa aquest coneixement directe, ja li dic, també pot ser molt
pot
útil, perquè és un component de millora, i també doncs, reforça el tema si des de l'administració se li fan les consideracions i les recomanacions que calgui. Però en aquest cas, diguem-ne, el ciutadà pot acudir directament als serveis públics de consum i expressar la seva queixa.
Què hem de fer el mateix, quan fem una denúncia? Si des de l'administració se sospita que pot haver una conducta infractora, també s'investigarien els fets.
Efectivament. És a dir, qualsevol fet que arribi a coneixement de l'administració per qualsevol via i que l'administració, feta una valoració jurídica d'aquests fets, doncs considerés que hi ha una infracció administrativa, sense perjudici d'altres camins, evidentment, la inspecció faria les oportunes comprovacions i s'instruiria l'expedient sancionador que correspongués.
Avui estem repassant aquí a l'Hora del Consumidor de Ràdio Cel la reclamació de consum. Què podem fer si volem reclamar quan tenim un problema relacionat amb una compra o bé amb una contractació? És a dir, senyor Requesens, a qualsevol problema que ens trobem relacionat amb el món del consum.
A qualsevol problema.
Qualsevol problema. Ho estem repassant, ens està ajudant, ens està donant les claus per poder reclamar Josep Maria Requesens, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, que, recordem-ho, és l'organisme encarregat de la defensa i la protecció de les persones consumidores a Catalunya. Bé, pel que fa als establiments físics, senyor Requesens, és a dir, les botigues de tota la vida, de tota la vida, sempre estan obligats a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. Ens podem trobar amb alguna botiga que digui jo això no en tinc?
Ens podem trobar amb alguna botiga que digui jo d'això no en tinc, però això no obsta el fet que hauria de tenir-ne i que no tenir-me, com dèiem abans, constitueix en si mateix una infracció administrativa. Tots els establiments oberts al públic han de tenir, i normalment tenen, aquests fulls de reclamació i, a més, també han d'anunciar que tenen a disposició del públic aquests fulls de reclamació. Només queden exclosos de tenir fulls oficials de reclamació en la prestació de serveis o en els fedataris públics, els serveis públics que presta directament l'administració, per tant, gestió directa de serveis públics, per tant, els concessionaris de serveis públics, la gestió indirecta també, aquestes empreses han de tenir fulls de reclamació, en definitiva, el servei de subministrament d'aigua o d'energia elèctrica són serveis públics gestionats per la via de la gestió indirecta. Els centres d'ensenyament reglats i totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de reclamacions. Diguem-ne, determinats establiments assistencials i sanitaris, etc.
En tot cas, nosaltres estem parlant de consumidors, però també pels empresaris, no? Que ens puguin escoltar i diguin jo on puc demanar aquests exemplars?
Aquests exemplars són molt fàcils d'aconseguir i es poden demanar a les oficines de gestió empresarial de la Generalitat, on s'unifiquen les gestions de totes les empreses, la finestreta única empresarial, o també, òbviament, a les oficines comarcals d'informació al consumidor o a la pròpia agència, o es poden també demanar a través del web consum.gencat.cat.
De ben segur que molts consumidors, quan demanen un full oficial de reclamació en un establiment, i podem fer-ho extensible també, senyor Requesens, moltes vegades, doncs tot el que implica un procediment, potser el consumidor, el ciutadà, anem una mica perduts, no? I necessitem l'ajuda, doncs, justament de l'Agència Catalana del Consum. Bé, anem al cas. Una vegada nosaltres ja tinguem aquest full oficial de reclamació, tenim dubtes a l'hora de tramitar-lo correctament. Com ho podem fer?
Bueno, el que cal és que en el full oficial de reclamació es facin constar de la manera més clara i més precisa les dades de la persona que fa la reclamació i la forma de posar-se en contacte, totes les dades i informació que tinguem per la identificació de l'empresa i, sobretot, que especifiquem al màxim quins són els fets i quina és la nostra pretensió, què és el que volem, quina és la nostra petició. Això ha de quedar molt clarament expressat, entre altres coses, perquè de la reclamació se'n donarà trasllat a l'empresa en el procediment de mediació i l'empresa ha de dir si accepta, si no accepta o si fa una contraproposta. Per tant, és molt important que la petició quedi clarament expressada. I d'altra banda, en els fulls de reclamacions, doncs, evidentment, ja directament des d'aquell primer moment, l'establiment, l'empresa pot fer-hi constar les seves observacions. El seu punt de vista pot fer-ho constar en el propi full.
Dos dels exemplars són per al consumidor i el tercer per l'empresa, seria?
Efectivament, és un de resguard, i llavors els altres, els ha d'esperar l'empresa, l'ha d'esperar el servei públic de consum, arribat al cas, llavors el que cal és esperar un mes i veure si el tema resol, que és el que passa, per sort, en la majoria dels casos, o si cal fer la reclamació davant del Servei Públic de Consum.
Ens pot orientar una mica, senyor Recasens, a quin nivell de queixa, reclamacions i denúncies pot arribar a que tinguin constància vostès des de l'Agència Catalana del Consum, des d'aquest passat any?
Bueno, de fet, nosaltres el que hem observat l'any passat, i em penso que ja també s'hi va referir la directora de l'agència en algun programa anterior, el que hem observat nosaltres és que en les consultes, és a dir, la demanda pura i simple d'informació puja. I, per tant, vol dir que, en aquest sentit, la proximitat dels serveis públics de consum, les xarxes socials, el propi web, tots els mecanismes que té la gent per informar-se, diguem-ne, funcionen i compleixen aquesta funció. No? Baixen les reclamacions, la qual cosa jo crec que és una dada evidentment positiva. Baixen... Jo crec que, en primer lloc, perquè les empreses milloren els seus sistemes de la seva prestació de serveis, però sobretot els seus sistemes d'atenció al client i la resolució des de la pròpia empresa, després perquè, evidentment, hi ha un fet que també s'ha de tenir en compte, que és la implementació d'una taxa per reclamacions a les empreses, és a dir, les empreses, a partir de la reclamació que fa 100 en un any, han de pagar una taxa de 50 euros des de la primera. I, per tant, també això, diguem-ne, primera, fa que els consumidors en general, amb càrrec als seus impostos, no hagin de pagar la mala praxis de les empreses, i de l'altra també els ajuda a ser més diligents en la resolució des dels seus propis serveis de reclamació. Per tant, les consultes pugen, les reclamacions baixen. En la mesura que han baixat les reclamacions, també hi ha hagut una certa disminució de les mediacions, però, en canvi, la resolució de conflictes a través de laudes arbitrals s'ha incrementat substancialment. Per tant, aquest seria una mica el balanç. Sí que s'ha de tenir en compte una cosa que és molt important. És a dir, la gent, quan fa una reclamació davant de l'administració, ha de tenir en compte que la mediació i l'arbitratge són voluntaris i que, per tant, cal que l'empresa s'hi vulgui sotmetre.
Fem una cosa, en parlem ara, per acabar avui amb aquest tema que estem tractant aquí a l'hora del consumidor, la reclamació del consum, ja ens ho avançava el senyor Recasens, no? Les vies de solucionar conflictes, tot i que n'hem parlat més d'una ocasió, va, intentem recordar-ho, no? Novament, quins són les vies que ofereixen als organismes públics de consum per trobar solucions entre l'empresa i el professional implicat?
Doncs quan arriba una reclamació, el primer que es fa és intentar una mediació, posar d'acord les dues parts.
Voluntàriament,
Voluntàriament. I en el cas de que la mediació no prosperi, queda el recurs a l'arbitratge. Però llavors, perquè hi hagi arbitratge, és a dir, resolució amb valor amb el mateix efecte que tindria una resolució judicial, però per un sistema arbitral de resolució ràpida i gratuïta de conflictes que posa a l'abast l'administració de consum, això cal que l'empresa s'hi vulgui sotmetre. I, per tant, i evidentment que ho vulgui el consumidor, però que l'empresa s'hi vulgui sotmetre, ja perquè hi està sotmesa prèviament i amb caràcter general, ja perquè se li ofereixi, i en aquell cas concret, s'hi subjecti. Tingui en compte que de les reclamacions que entren en els serveis públics de consum, gairebé el 70% es resolen per la via de la mediació o de l'arbitratge. Per tant, malgrat ser una via voluntària de resolució de conflictes, el percentatge d'utilitat i de satisfacció és important.
Uh-huh. Hem de recordar que tant la mediació com l'arbitratge són sistemes gratuïts i voluntaris.
Gratuïts i voluntaris, que... sí. No? Que l'administració de la Generalitat i també els serveis públics de consum comarcals amb el suport de la Generalitat i municipals posen a l'abast dels ciutadans consumidors. Sí.
Clar, l'última via, la darrera via que ens quedaria seria la via judicial, no?
Sí, la via judicial sí, llevat de que s'hagi optat per la, diguem-ne, voluntàriament per la via de l'arbitratge, perquè llavors, diguem-ne, quan s'opta per la via de l'arbitratge, diguem-ne, aquesta substitueix la via judicial. Però si una reclamació no és atesa i no és atesa ni per l'empresa ni en la via de la mediació ni hi ha arbitratge, ni hi ha subjecció a l'arbitratge, llavors el recurs que queda en el ciutadà és anar a la via judicial. També per anar a la via judicial, sobretot en determinats casos de gran rellevància, pot comptar amb el suport de les associacions de consumidors, que bona part d'elles tenen estructura, mitjans i personal qualificats.
Senyor Recasens, tots els temes estan subjectes a resoldre's per la mediació o bé l'arbitratge?
Tots els temes, tots els litigis entre particulars en què es dirimeix una pretensió són, en matèria de consum, són susceptibles de ser dirimits per aquesta via. Home, hi ha aspectes, però això no només en matèria de consum, sinó en tots els aspectes que són aquells aspectes de dret necessari. Mm. És a dir, el que no es poden fer en cap cas és pactes contra la llei, no? Diguem-ne. I això per això serveix per consum i per... És a dir, hi ha aquells drets que la legislació atribueix als consumidors de manera irrenunciable, no són renunciables ni negociables.
I ja per acabar, una pregunta més. En el cas de les queixes, de les reclamacions i les denúncies, quins són els temes de consum que la gent més us consulta?
Bueno, el major objecte de reclamacions amb números absoluts. Mm-hmm. Evidentment són les empreses de telefonia i internet.
Que aquests tenen
també els serveis d'abastiment d'electricitat, gas i aigua. Però també s'ha de tenir en compte que això és amb números absoluts. I llavors tu ensenyes un gràfic de barres i dius, quina passada! Però a l'hora de la veritat això no vol dir que siguin especialment conflictives, perquè això s'ha de valorar en funció del número de contractes que tenen. I per tant, diguem-ne, les grans empreses de telefonia tenen una enorme quantitat de contractes, i en funció del número de contractes que tenen, si posessis al costat el nombre de reclamacions que reben, doncs es veuria que el percentatge no és un percentatge molt gran.
Mm-hmm. Doncs bé, ens ha recordat molt bé, ens ha quedat ben clar quines són les vies, no?, que podem disposar els consumidors i consumidores si tenim algun problema de consum. Però abans de marxar, per més informació, si algú diu, mira, és que aquest tema m'interessa i vull recordar el que ens ha explicat el senyor Recasens, podeu fer un cop d'ull a consum.gencat.cat,
el web de l'agència,
que és la vostra web, ara sí, ja fa patxoca, ja abans ja en feia, no?, però ara amb aquestes millores que ens comentava el senyor Recasens, també a la pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum, que entenc que allà també es van posant al dia totes les novetats.
Coses d'interès pel consumidor, sí.
A Twitter, @consumcat, que també doncs és una altra via per poder-nos informar. I atenció, aquesta aplicació, que és que jo no em cansaré mai de dir-vos-ho, els dispositius mòbils, InfoConsum. Uh-huh. És que és un luxe, perquè tu realment, si tens un problema relacionat amb el consum, entres a aquesta aplicació d'InfoConsum. Uh-huh. I allà és que pots fer fins i tot, no?, la queixa.
Sí, es pot fer la queixa
directament, senyor
Recasens. En el mateix moment, sí.
I ho pots detenir, ho pots disposar des de qualsevol telèfon mòbil, tant si ets d'Android com d'iOS, o sigui, qualsevol smartphone. Últim consell que donaria als nostres oients, senyor Recasens, davant d'una situació en què ens podem trobar, doncs, que volem reclamar, què ens recomanaria? Quins serien, doncs...
Home, jo crec que el primer que cal fer, jo crec que el primer que cal fer és informar-se. És informar-se de quins drets tens en aquesta situació, perquè la majoria de la gent no ho sap. És a dir, i per tant, en funció d'aquest coneixement dels drets que tens o deixes de tenir i què pots o no pots esperar, llavors prendre la decisió de què fas, no? I jo crec que el primer és
assessorar-nos, consultar-nos, i per això teniu a la vostra disposició, recordeu sempre, l'Agència Catalana del Consum, Josep Maria Requesens, subdirector d'aquesta agència. Moltíssimes gràcies.
Doncs, com sempre, un plaer ser a Ràdio Estel.
Un plaer que hagués estat amb nosaltres, doncs recordar-nos això, el que hem de fer com a consumidors i consumidores, els nostres drets per la reclamació de consum. Recorda que aquest espai de l'Hora del Consumidor el pots recordar a Ràdio La Carta, i si no, el que pots fer és tornar-nos a escoltar d'aquí 15 dies a les 10 del matí aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Vinga, doncs nosaltres ja anem fent camí cap a 11:15 i tornen, recorda, els companys de la Fórmula Lesant, i a les 11 més música, la Fórmula Estel. També t'hi espero.